Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, que és el director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut també.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte al Converses, la senyora Marta Pascal. Senyora Pascal, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ella és la coordinadora del Partit Demòcrata Europeu Català. Hereu de Convergència Democràtica de Catalunya. Ho he dit bé, no?
Ho he dit molt bé, molt bé. Tot i que pot dir només Partit Demòcrata. També ets
Partit Demòcrata. Aviam, jo deia, hereu de Convergència Democràtica de Catalunya. Un bon dia, a vostè i el senyor David Bonveí van agafar la motxilla de l'ex-Convergència, se la van posar a sobre i van dir, escolti, això ho hem de tirar endavant. Com va això?
Sí, més que agafar la motxilla és que nosaltres som un producte de Convergència Democràtica, no? I llavors el que fa Convergència el mes de juliol d'aquest any és posar la llavor d'un nou partit, que és el Partit Demòcrata, i nosaltres, doncs, que hem estat un agent de consens, perquè hem estat, doncs, una candidatura que ha tingut un gran suport de la militància, doncs ens posem a treballar per fer aquest nou partit, però reivindicant més que mai el llegat polític del que ha suposat Convergència Democràtica de Catalunya. I, per tant, ens anticipem una mica al nou escenari polític que es va configurar, el nou sistema de partits, doncs, que també el procés polític ens va portant, i per tant Convergència una vegada més fa un acte de generositat i es posa al capdavant d'aquests canvis que viu la nostra societat, també en la política.
Escolti, una persona que entengui molt en màrqueting els diria, vostès han tornat una mica locos a la seva militància, no? Ho dic, aviam, Convergència i Unió, Convergència Democràtica, Junts pel Sí, PDC i ara PDeCAT.
Però al final tenim aquesta marca. Esclar, nosaltres el mes de juliol, quan hi ha, doncs, el Congrés, acabem de cinc que ens diem Partit Demòcrata Català, però el Ministeri de l'Interior, doncs, no ens ho posa fàcil i vam haver de fer un dribbling, que és afegir el terme europeu i, per tant, Partit Demòcrata Europeu Català, que és el nom final que té aquest partit. Però insisteixo en el fet d'agafar el llegat i agafar la força que ha tingut Convergència Democràtica, Convergència i Unió també, en el seu moment.
Escolta, estem en unes setmanes, recta final de l'any 2016, políticament molt intensos, Catalunya i Espanya. Parlem de moltíssimes coses des d'ara i fins que acabi el programa, al voltant de l'1 del migdia. El més recent, el que va passar ahir, declaració davant del TSJ de la presidenta del Parlament, la senyora Carme Forcadell, doncs, acusada, doncs, de no acatar una sentència del Tribunal Constitucional. Això són coses que sumen o que resten, fets com el que va passar ahir?
Home, jo crec que és molt...
Per intentar recompondre aquesta situació de tensió que es viu els últims anys entre Catalunya i la resta d'Espanya, senyora Pascal.
Jo crec que és molt greu que en una democràcia, no?, que aspira a estar entre les democràcies capdavanteres d'Europa, com aspira a estar l'estat espanyol, o almenys això és el que expliquen els dirigents polítics espanyols, doncs que passi una cosa com és que afegir un punt a l'ordre del dia en un Parlament, doncs això, doncs, sigui motiu perquè t'acabin, doncs, enviant als tribunals. Per tant, conceptualment, per un demòcrata, ja deixem a part les ideologies, per un demòcrata, el que va passar ahir és un fet molt greu. Jo crec que l'estat espanyol, ell mateix, també s'ha d'interpel·lar de com s'estan fent les coses. Però per mi ahir hi ha també una imatge d'unitat per part del món sobiranista, per part del món independentista, que és molt i molt positiu, perquè aquest és un procés polític doncs, que ens ofereix moltes oportunitats, que no és senzill, que ha fet que molts doncs sortim del que és la nostra zona de confort també ideològic, i de fet nosaltres, com a integrants de Junts pel Sí, doncs hem dit moltes vegades, no?, doncs que el país per davant i que per tant hi ha circumstàncies en què hi ha hagut alguna votació que hem votat separat, etc, però en allò que fa referència al procés polític, doncs som absolutament un bloc monolític. I en aquest sentit, alguns episodis que hi han hagut últimament, doncs no han ajudat a treballar aquesta unitat, i en canvi ahir jo crec que el sobiranisme s'agrada, l'independentisme s'agrada i fa una demostració de força de la seva potència, no?, com a moviment democràtic i pacífic.
Escolti, a la senyora Forcadell li demanen també inhabilitació del càrrec, com per exemple també li van demanar a la senyora Rigau, a la senyora Ortega i a l'expresident Artur Mas. Aviam, si s'arribés al cas de que s'inhabilitessin per cert temps, doncs, exercir el càrrec amb aquests tres polítics, aquests quatre polítics que li he comentat, què pot passar, senyora Pascal?
Home, jo crec que si s'acaben produint sentències... Doncs,
ja sé que és una cosa, hipòtesis, futur...
Fer política ficció és sempre complicat.
És molt complicat i arriscat. Però bé, és una possibilitat que està aquí sobre la taula.
Jo
mateix,
crec que si passa això, aquest és un fet molt greu i que la societat catalana, doncs, també en prendrà nota, i amb aquesta resposta democràtica que sempre ha donat, doncs, evidentment, la gent alguna cosa farà, no? Perquè estem parlant, insisteixo, dels valors democràtics més fonamentals i més elementals. Però jo crec que, bueno, esperem, veiem també doncs el recorregut que té tot això, perquè crec que si l'Estat espanyol pensa bé el que està fent, ha de reconduir les coses en el sentit doncs de veure que no es pot processar algú i que no es pot acusar algú senzillament per posar les urnes el 9 de novembre, o per afegir un punt a l'ordre del dia i deixar que els diputats puguem fer allò que és el tresor del parlamentarisme, que és que puguem parlar, que ens puguem expressar, que puguem opinar i que al final doncs, en una sessió plenària es pugui votar.
Ja, però en tot cas, el que es diu és que no se'ls acusa per això que vostè estava comentant, sinó per desacatar una resolució d'un tribunal, no? del Constitucional. Dic, escolti, vostè no pot fer això, senyora Forcadell, senyor Mas, senyora Rigau, senyora Ortega.
Sí, però esclar, això ho diu un tribunal que... Anem a veure, és a dir, en els països moderns i seriosos, des del punt de vista d'una qualitat democràtica alta, el Tribunal Constitucional no sol aparèixer en escena per fer política, sinó que fa realment d'àrbitre. No? Els Estats Units, el Regne Unit, molts països doncs, de la Unió Europea, els tribunals constitucionals fan una feina d'àrbitre. I aquí ens trobem que hi ha un tribunal constitucional que fa política, que és part, no? I que fins i tot hi ha hagut una modificació de la llei del Tribunal Constitucional que li permet doncs, ser encara molt més proactiu en el que jo en dic fer política per part d'un tribunal. Això és molt greu. Per tant, esclar, quan hi ha una resposta com aquesta, no? En un fet com va ser el que es va plantejar en el Parlament, el que va fer la presidenta Forcadell el 9 de novembre, doncs és normal que també els ciutadans se sentin absolutament desconnectats, no? D'una iniciativa com aquesta per part del govern espanyol, per part del Tribunal Constitucional. Per tant, en aquest sentit, jo el focus de la gravetat el situo en que un tribunal constitucional pugui fer el que està fent.
Molt bé. Obrim micròfons a la resta de companys de taula. Manel, Leandro, Salvador, el Manel havia aixecat la mà, doncs vinga, pregunta, Manel.
No, però només per un aclariment, que després ja tornarem, que és, clar, el Constitucional l'únic que fa és anul·lar a partir d'una execució parcial de sentència que impugna el govern central, i l'únic que fa, el que passa que ens hem posat les mans al cap, però no ha entrat en el fons, simplement el que ha fet és anul·lar la decisió del Parlament.
Bueno, perquè això ve del govern,
perquè,
no?
I sí, però ho fa sempre de forma automàtica quan hi ha un recurs d'aquest tipus, no?
Sí, però pensem...
I ho fa amb unanimitat, tot el que està prenent, totes les decisions del Constitucional estan sent per unanimitat, no és el Constitucional de fa uns anys, i a vegades jo sento que en el bloc sobiranista és com si no hagués passat res, no?
Aquest tribunal ens ha demostrat durant molt de temps doncs que està sent part, no? i que està fent política, i de fet, la manera en què s'escullen institucions i com per exemple el Tribunal Constitucional de l'Estat espanyol, doncs des del punt de vista de la objectivitat judicial, doncs també n'hauríem de parlar. L'altre dia llegia una estadística que situava Espanya entre els països doncs a la cua, no? Pel que fa a la distància, a la separació que hi ha entre el poder judicial i el poder polític. Jo crec que això és un fet i és un indicador preocupant en termes de la qualitat democràtica. Per tant, és cert que com que això es fa d'ofici, doncs ha de passar, però el que faig és negar-li la major i dir-li, escolti, com pot ser que acceptem que una cosa tan greu, doncs, passi, no? I que ningú digui res. I per tant la ciutadania el que està fent és, bueno, doncs aquí hi ha un sistema que no funciona i hi ha un sistema que està, diguem, desconnectant-se dels seus ciutadans, doncs hi volem donar una resposta. I quina és la resposta? Doncs el procés polític que està vivint Catalunya ara mateix, que m'agrada afegir-ho i no perquè m'agradi, sinó perquè m'ho crec, no és un procés contra ningú. És a dir, jo quan es fa un plantejament de que el procés català és un procés de Catalunya contra Espanya, sempre dic que això no és cert, perquè probablement en un diàleg franc, que és el que ara mateix no tenim, perquè tenim molts grans anuncis, però jo no veig res tangible, bueno, doncs la situació fa que com que l'Estat espanyol no es comporta acceptant, no? Doncs que aquí hi ha un procés polític que ha de tenir una sortida política, doncs en alguns moments les solucions aportades són aquestes del mando y ordeno, i evidentment doncs ja veieu la resposta que estan donant els ciutadans. Ahir mateix a les portes del TSJ això es veia.
Leandro.
Sí, vist una mica l'escenari des de l'any 2012, no hi ha la sensació, no tens la sensació de que és el Partit Demòcrata el que està pagant tots els, o la majoria dels costos del procés, mentre que Esquerra Republicana està recollint la majoria dels beneficis?
Nosaltres, diguem, l'acte de generositat que vam fer, que el partit va fer el mes de juliol, doncs refundant-se en un nou partit, és evident, i l'acte de generositat que vam fer, doncs, posant Junts pel Sí com a eina positiva, no?, al capdavant d'un procés com aquest, doncs és evident. Per tant, què us vull dir? Que hem entès perfectament, no?, que el procés polític demanava, doncs, un gran esforç des de la perspectiva de sortir d'allò que a vegades n'hem dit la zona de confort, no?, tant des del punt de vista polític com ideològic. I per tant, aquesta sensació algú la pot tenir. Però nosaltres som conscients que guanyar un estat o que portar el país a les portes d'un estat, amb la celebració del referèndum, etc., doncs ens obligava a fer coses extraordinàries. I aquí és on som. Altra cosa és que la consolidació del nostre espai polític a través de la centralitat política, a través doncs, de reforçar determinada ideologia que nosaltres defensem i sobretot un model de societat, nosaltres aquí tenim molt a dir i volem dir moltes coses. I per tant, nosaltres com a Partit Demòcrata veureu que a partir dels propers mesos, més enllà de la campanya pel sí, la campanya per convèncer, anirem explicant qui som i com ens imaginem aquest país. I ho farem, insisteixo, des d'aquest centre polític doncs, que creiem que pot ser majoritari i que pot tenir doncs, aquesta voluntat de governar també a les institucions quan passem en un període de normalitat, no?, fora del procés polític.
Salvador.
Si fa poc es van tindre aquí també gent d'un moviment que es diu Lliures, que participa del fet de que segurament hi ha algun vot orfe que podien ells arreplegar, diguéssim. En aquest sentit, vostès, com deien, no fa gaire, hi ha hagut una certa pèrdua electoral en els últims anys. Com veuen o què creuen que han de fer, sobretot més des del partit que no des del govern, perquè a vegades és important fer dos papers ben diferenciats, per recuperar aquesta visió o aquests vots que, segons la gent de Lliures, pot ser que ja hagin quedat orfes o que els hi pertoca per poder recuperar un paper hegemònic com sempre ha tingut Convergència i ara el PDeCAT al llarg de la seva història.
Quan parla el Salvador de Lliures fa referència a aquest moviment que lideren el senyor Fernández Teixidó, Roger Montañola... Jo ho dic per situar la gent que no poden estar tan ficada en el món de la política, doncs bueno, emmarquem-ho i sabem qui són i la senyora Pascal pot donar resposta a la teua inquietud, Salvador. Vinga.
El Teixidó, el Roger, companys meus de grup parlamentari fins a poc abans del 27 de setembre de l'any passat, que és quan vam fer les eleccions i que vam compartir totes les votacions en aquest procés polític. Per tant, companys coneguts que sé doncs, que doncs, estan també en aquesta línia. Primer terme, benvinguda, diguem, la pluralitat política en aquest país, això d'entrada. Però nosaltres, més que parlar del que fan els altres, a mi m'agrada explicar què volem fer nosaltres. L'encàrrec que se'ns fa a nosaltres el mes de juliol, en l'equip que liderem amb el David Bonvehí, és un encàrrec doncs, de fer un partit. I Convergència havia tingut una tradició en què a vegades l'opinió del partit, quan havíem tingut responsabilitats de govern, havia quedat difuminada, perquè també hi havia una altra manera de fer política.
I un trasbals del partit cap al govern.
Exacte, els lideratges també s'abordaven doncs, d'una altra manera, i nosaltres aquí estem també fent una proposta d'una nova cultura política interna, no? I per tant, doncs un partit que segueixi podent dir i explicant, no?, quin és el seu posicionament en molts temes, bé, en tots els temes en què sigui possible expressar-se, que és tots, no? I per tant, aquí també per això us deia jo abans, ens sentireu no? doncs a parlar i a explicar doncs, com ens imaginem el país en aquest futur que ja és molt de present. I per tant, en el camp ideològic, en el camp econòmic, en el camp del món sanitari, educatiu, etc., doncs, bueno, nosaltres volem explicar com ho veiem, una societat que ha canviat molt, que des del punt de vista de com bueno, doncs, els grans clivatges socials no? doncs, també s'ha fet molt més complex i en aquest sentit jo crec que hi ha molt de marge per explicar el que som. Assajar no? aquest partit que també té veu pròpia, encara que tingui no només gent a les institucions del govern, sinó també una gran presència no? a les institucions municipals, és també un dels reptes que tenim. Ara hem fet una primera fase de doncs, estructurar el partit de forma més orgànica i ara passem ja a la fase segona, diguem, que és aquesta capilaritat que la podem aprofitar des del punt de vista ideològic.
Molt bé, esteu escoltant el Converses, com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte amb el Manuel Manchón, Leandro Lamor, Salvador Guillermo, la protagonista d'avui, la senyora Marta Pascal, que és coordinadora del Partit Demòcrata Català. Jo deia que aquesta setmana i aquesta recta final de l'any estan passant moltes coses polítiques. Una altra cosa que ha passat aquesta setmana, senyora Pascal, és la resolució, la sentència del Constitucional dient que aquella resolució del Parlament entre Junts pel Sí i la CUP pel referèndum del 2017, del setembre, doncs ha de quedar aturada, ha de quedar aparcada. Els seus socis de la CUP han dit que això és el punt final, el que ells anomenen, o el que s'ha dit, Operació Diàlogo. Vostè comulga amb aquesta reflexió de la CUP de que això és el punt final de l'Operació Diàlogo?
Jo d'entrada això de comulgar, diguem, amb el
bueno,
que
penso d'acord, sintonitza.
M'agrada tenir...
Ja que estem a la CUP, doncs això de comulgar, doncs vinga.
Sí, però ho dic en el sentit de que m'agrada tenir opinió pròpia, eh? Per tant,
doncs
vinga. És a dir, jo m'esperava que el Tribunal Constitucional respondria, perquè aquesta operació de diàleg, per mi, de moment, doncs té molt de màrqueting i molt de gesticulació i molt de postureo, si podem dir en un llenguatge més informal, però a l'hora de la veritat, el que està venint per part del govern espanyol, el que està venint per part del govern del Partit Popular, és més judicialització i més pressió per part del sistema judicial cap al procés polític català. Jo que sóc molt demòcrata, o sóc sobretot demòcrata, i per tant crec que els problemes polítics s'han de resoldre parlant, doncs no entenc com no hi ha capacitat doncs, de que si realment es parla de diàleg, fer-lo possible. Nosaltres, des del món sobiranista i concretament des del Partit Demòcrata, bueno, creiem que seguim tenim l'empara, no?, per poder organitzar aquest referèndum, tenim un full de ruta, tenim l'encàrrec dels ciutadans, i per tant el que volem garantir a la gent és que això ho farem bé. I que aquella frase del president Puigdemont, que és de la llei a la llei, del referèndum al referèndum, és perfectament possible, i que aquest procés que ha estat, que és i que vol continuar sent la revolta dels somriures, no?, en paraules de la Muriel Casals, doncs aquest to s'ha de mantenir. Per tant, per més que l'Estat respongui amb tribunals, doncs nosaltres hem de seguir fent el nostre full de ruta, però insisteixo en aquest pla de legalitat, de llei...
Vull dir que no hi ha punt i final. No està d'acord amb el que diu la CUP.
Bueno, jo sempre li he discutit a la CUP, i ho saben, perquè a més ens ho hem dit molt, és aquesta obsessió que ells tenen amb això de les minirruptures o de les microruptures. No? Jo crec que en un procés com el nostre, més que gesticular tant, el que hem de fer és convèncer, és generar majories, i és doncs, seguir el full de ruta entre el qual tots plegats ens vam posar d'acord. I com que tenim la majoria per fer-ho, tenim la gent al carrer disposada doncs, a seguir convencent, i tenim els instruments perquè això sigui possible a través de les estructures d'estat que està fent el govern, doncs escolta, posem-s'hi, no? I deixem-se de tanta gesticulació. Per tant, això dels punts i final, diguem, per mi d'entrada no seria...
No li agrada gaire.
Els ultimàtums
mai són bons, no?
Bueno, jo no m'agrada descriure-ho així. Em sembla que aquest és un procés que, evidentment, ha de culminar, no?, a les portes del nou estat, però que el camí s'ha de fer doncs d'una manera doncs, així, no?, pausada, convençuda, molt ferma.
Assenyada.
Però, exacte, assenyada, però sense constantment gesticular.
I sense barbuconades, com diuen en castellà, no?
Bueno, si ho vol dir així.
En aquesta proposta de diàleg del govern espanyol que va adreçada al govern de la Generalitat i que és un govern de coalició, és el Junts pel Sí, us sentiu vosaltres més interpel·lats que Esquerra Republicana en aquesta proposta de diàleg, donada la trajectòria històrica, no?, d'implicació a vegades activa de convergència a la governabilitat d'Espanya?
No, el govern és un, el govern de Junts pel Sí és el govern de Junts pel Sí, format per la gent del Partit Demòcrata, per la gent d'Esquerra Republicana. Nosaltres venim d'una tradició en què doncs, hem estat disposats a parlar de tot, i aquest és el to, no?, que té el govern de Junts pel Sí. Jo crec que si algú s'ha expressat en termes doncs, de que la millor solució sempre hauria de ser la via escocesa, hem estat nosaltres, no? I per tant, jo això, una cosa que he dit moltes vegades i que la seguiré dient, però és clar, per seure en una taula, si un s'hi asseu però a l'altra banda no hi ha ningú, doncs francament tenim un problema. I ara mateix el que jo visualitzo és que a l'altra banda de la taula segueix sense haver-hi ningú. És veritat que el govern espanyol parla d'operació diàleg, parla de gestos i de bondat, però no hi ha res concret. Ve la senyora Soraya Sanz de Santa Maria, es reuneix amb la cap de l'oposició, es reuneix amb el líder del Partit dels Socialistes, però en canvi té l'oportunitat de reunir-se amb el seu homòleg a nivell autonòmic, que és el senyor Junqueras, i no ho fa. Per tant, escolti, això és molt estrany, no?, en termes de fer fructificar el diàleg. Aquesta setmana s'ha votat en el Congrés dels Diputats doncs una proposta que fèiem nosaltres des del Partit Demòcrata, que era la creació d'aquesta comissió doncs, per poder tornar a donar sortida política al procés català, que de fet emana de la resolució del 9 de novembre del 14, en què hi havia sobretot en la dinàmica parlamentària nostra una apel·lació al diàleg molt franca, i ha tornat a ser que no. Abans d'ahir, la querella que nosaltres havíem presentat contra el senyor Fernández Díaz però escolta, ja ha estat arxivada. Llavors, jo, a mi em segueix costant molt veure, i mira que sóc una persona que em considero molt voluntariosa, no? I que no m'agrada tirar la tovallola, però és que no veig per enlloc que realment això estigui fructificant. Per tant, la veritat és que és francament complicat donar-li viabilitat si això no va més enllà que una senzilla explicació del que volen fer.
Hem parlat del diàleg. Tenim, de fa molt temps, 23 qüestions que després es van convertir en el doble a 46. Per tant, ho dic perquè no és que les 46 apareguessin de nou, sinó que ja venien de 23 que es van complementar i doble. Vostè creu que en qüestions concretes com aquestes es podrà fer aquest pas del diàleg? És a dir, si el diàleg es mesurarà o es podrà calibrar d'una forma més pragmàtica amb avenços com un termòmetre del que suposi aquesta voluntat de donar resposta, òbviament no sé si a totes, però a unes quantes d'aquestes 46 propostes que el president Puigdemont li va fer al govern espanyol.
Esclar, per mi el diàleg franc i real és poder parlar de tot. Per tant, evidentment dels 46 punts, d'aquests 23 que es van convertir en 46, i també del referèndum. Perquè és molt estrany que algú et digui que vol parlar, però que et digui que de tot no vol parlar, que només vol parlar d'unes coses. Perquè, esclar,
com
llavors
la política de les línies roges. No?
Esclar, però això és complicat, perquè esclar, la política ha de servir per solucionar-ho tot. No? I com que ha de servir per solucionar-ho tot, deu voler dir que hem de poder parlar de tot. Per tant, a mi d'entrada, aquesta primera interrogant ja em sorgeix. Hi ha coses en aquests 46 punts que des d'un punt de vista històric clamen al cel.
Rodalies,
la disposició addicional tercera, podem parlar de coses tangibles, la Nacional 2...
Perdoni, per la gent que no conegui el tema, aquesta disposició addicional, què és exactament? Què contempla?
Sí, són aquests 3.000...
A nivell polític nosaltres ens entenem molt bé, sí, però els oients no acaben de pillar-ho.
Són aquests 3.800 i escaig milions que venen doncs, del compromís, no? En el moment en què es va fer l'Estatut, de dir, escolta'm, aquí hi ha un decalatge entre el que inverteix l'Estat a la resta de comunitats i el que inverteix a Catalunya respecte al seu PIB, a la seva capacitat i força en termes de riquesa.
El que paguem i el que ens retorna.
Exacte, anem-ho a equilibrar, no?
Clar. Pel però, tema clar, només d'infraestructures.
Exacte.
Disposició addicional tercera.
Molt important saber això.
Però miri, es veu que no, tampoc. Clar, perquè
però
som,
també
som
és important 2016. Aclarir, agradi o no agradi, perquè cadascú tindrà la seva opinió, que això s'ho va carregar la sentència del Constitucional el 2010. On diu que el govern central no s'ha de sentir compromès a aquesta disposició addicional tercera, perquè ve a dir, perquè els oients ho entenguin, que tu t'has de reservar del pressupost de l'Estat una part durant 7 anys que marcava l'Estatut per donar satisfacció a les inversions a la Catalunya com estava fixat en l'Estatut. Ens pot resultar just o no?
Però
és que això s'ho va carregar la sentència de l'Estatut. Llavors,
anem a veure un petit matís. I inclús ho podem incorporar amb una...
Llavors, clar, demanar una cosa que ja s'ha carregat l'Estatut...
Amb una sentència de l'Audiència Nacional que després es va demanar explícitament. A l'Estatut de Catalunya, en el 2006, únicament i de forma temporal, per 7 anys...
7 anys, si ho he dit.
7 anys, disposició addicional tercera, es diu que cal recuperar el dèficit d'infraestructures que pateix Catalunya. I, per tant, el Tribunal Constitucional, en la seva sentència, diu això és un compromís polític que no obliga directament, però sí que hi ha el compromís polític, però que no obliga directament a l'aprovació dels pressupostos de les quals són sobiranes plenament les Corts espanyoles any rere any.
Pues és el que hem dit.
Bueno, t'ho dic perquè, però que hi ha un compromís polític que és molt estrany, però...
Sí, sí, però clar... Com
però que hi ha compromís polític. Vull dir
sí,
que,
sí, sí,
que no
sí,
és que no...
Sí, sí.
La Constitucional no, no. És... I fa aquesta interpretació.
Però, Marta.
La pregunta de fons aquí és... Més enllà del que diguin els tribunals, que també, la gent que fem política, per què hi som?
Això a vegades s'ho pregunten, la gent també
sí, no,
hem de donar resposta.
Jo m'ho pregunto molt sovint, perquè crec que al final un, quan té una responsabilitat, ha de ser capaç de veure per què la té, què s'espera, no? I quins objectius té. Home, fem política per solucionar els problemes de la gent, per donar un horitzó, perquè aquest compromís...
Per resoldre els problemes
exacte,
col·lectius de la gent.
Es traslladi
no?
amb un dia a dia, no? Per tant, És una evidència, clama al cel que la Nacional 2 ha de ser desdoblada pel seu pas a tota la zona de Girona. És una evidència que les rodalies en aquest país són una autèntica vergonya. És una evidència que existeix un dèficit entre el que l'Estat inverteix i el que nosaltres paguem. És una evidència que Catalunya, que representa el que representa en termes de PIB espanyol, no pot estar infrafinançada. És una evidència que la solidaritat ha d'existir, jo això no ho he negat mai, però que no pot suposar que aquest país hi perdi en termes de competitivitat i força.
Això es deia pacte fiscal.
Com que tot això és tan evident i la política ho posa sobre la taula, si aquí hi ha un tribunal el 2010 que també s'ho carrega i senzillament diu, no, és que això era un compromís polític, doncs escolti, llavors em ve al cap aquella frase que diu constitucional con usted empezó todo. I tant, perquè vostès saben que el 2010 la sentència de l'Estatut és el que genera la gran desconnexió, el primer gran moment, allò que en vam dir el català emprenyat, que passa que aquest país han passat tantes coses, no? Aquesta gran distància entre les institucions espanyoles i la ciutadania catalana, que veu com aquest estat, bueno, pues, decideix senzillament, no sé si aixafar, però en tot cas anar minorant tots els nostres somnis col·lectius. I per
cas...
tant, la política, la responsabilitat que té és tirar això endavant, i això és el que estem fent.
Que en tot cas, per mi, sota el meu punt de vista, jo crec que també per vostè, el problema no es tracta de si hi ha més inversions, menys, que podem estar d'acord, que el govern central en algun moment també n'és absolutament conscient, i ho farà o no ho farà, ho veurem.
Això és benevolent,
en
això de vull ser
benevolent en aquest aspecte. Jo crec que el problema central està en el reconeixement de Catalunya com a subjecte jurídic i polític, i aquí està. I l'Estat i el govern central considera que no hi haurà en cap moment l'oportunitat de fer un referèndum d'aquest tipus, perquè seria reconèixer aquest subjecte jurídic i polític per Catalunya i crear un precedent. Hi ha una altra possibilitat, i és el que li volia preguntar. El president Mas deia, en tot cas, si no hi ha la possibilitat de fer un referèndum, l'acord al que s'arribi amb el govern central s'hauria de votar a Catalunya. Ho dic perquè, com que hi ha hagut canvi a la Junta del Cercle d'Economia i és prou important per les seves posicions sobre aquest tema, el nou president, el Juanjo Bruguera, s'ha manifestat a favor de que això pugui passar. I també el senyor Anton Costas, el president sortint.
I Foment també ho va dir.
Que qualsevol acord que hi hagi es pugui votar a Catalunya. Per tant, quedaria ratificat i seria com un pla B, si vostè vol, de l'Estatut que es va votar i es va retocar i va haver-hi la sentència del Constitucional el 2010. Amb aquesta possibilitat, que ja sé que seria sí, perquè encara no s'ha donat. Llavors,
rizar el rizo.
Però amb aquesta possibilitat es podria resoldre el conflicte?
És clar, quan vols resoldre... Insisteixo en que això del conflicte jo em resisteixo, no? Perquè al final és el que passa al carrer, no? És la situació del país.
Estem en un problema polític de primera divisió.
Però conflicte
divisió,
des del punt de vista... claríssim, conflicte polític, perquè enfatitzem-ho. És a dir, jo crec que el que va passar el 2010 i el que ha anat passant en els darrers anys demostra clarament que l'Estat espanyol no ha entès que el reconeixement de la realitat catalana no és un procés contra el que significa Espanya com a imaginari. Aquest és el problema de fons, no? I per tant aquí, allò del derecho de conquista, diguem, segueix amarant, no?, totes les institucions i tot el que és la cultura política espanyola. I aquí nosaltres les coses les hem intentat fer d'una altra manera. I les urnes no ens han fet mai por. És a dir, quan s'accepta que el Quebec es voti, quan s'accepta que Escòcia es voti i no s'accepta que Catalunya es voti, vol dir que la concepció democràtica del que significa votar deu ser relativa per alguns. No,
però són sistemes diferents, jo crec que no els
no,
podem...
però la democràcia no té sistemes diferents ni matisos, recordo? Fem un regidor de l'Ajuntament de Barcelona que deia que la democràcia estava matisada.
Sí, perquè aquest és el problema, que pel bloc sobiranista es parla en termes de democràcia, però en termes de democràcia pot parlar també el govern central.
Sí, però el fet de votar...
L'estat, la democràcia, el que hi ha, o està vigent a partir d'una Constitució que tu vulneres, que intentes vulnerar amb un referèndum.
Efectivament, però sota aquesta tesi que vostè
defensa... més democràtica l'altra.
No, però sota aquesta que vostè defensa, que jo respecto molt però que no comparteixo, voldria dir que abans de la Constitució del 78 no hi havia res. I jo que sóc historiadora, doncs li puc ben garantir que de coses en aquest país n'han passat moltes i que el que nosaltres representem doncs és molt i molt, no? Per tant, esclar, si vostè em diu no, és que no pot, a partir de la Constitució és quan comencem a comptar, perquè és on es marquen, bueno, escolta, les constitucions es poden canviar, sí, perquè hi ha hagut grans coses a la història de la humanitat, per exemple, que les dones tinguin el dret actiu i passiu al sufragi, per tant, que puguin votar i que es puguin presentar i que, per tant, algú com jo ara pugui estar en les institucions ara mateix, doncs això ha passat perquè, bueno, doncs hi va haver un moviment democràtic que va portar, no, a que les lleis canviessin. Per tant, no és veritat que això estigui situat en el 78 i no pugui canviar.
I volia fer una pregunta. Sí. Veus marge perquè el president Puigdemont pugui anar a la conferència de presidents? Si hi ha aquest marge, de què o de qui depèn?
Nosaltres reivindiquem la bilateralitat, no? La relació, bueno, tenir una relació de tu a tu amb l'Estat espanyol. En paraules del president Puigdemont, ens l'hem guanyat. És a dir, aquest país ha plantejat les coses d'una manera i ho ha fet amb tot el respecte i des de l'arrel democràtica, doncs com perquè, bueno, hi pugui haver, no, aquesta relació de bilateralitat. I per tant, em consta, o es diu, no sé si em consta, però en tot cas es diu que veurem si d'altres presidents doncs també hi són presents o no, per exemple el cas del Lehendakari Urkullu. I per tant, no és un tema de que com que hi ha el procés no hi anem, sinó que nosaltres considerem que la relació de bilateralitat ha d'existir. I per tant, aquí doncs em sembla que això en un estat com un estat de les autonomies, doncs això hauria de ser perfectament possible, no? Que hi hagués aquesta relació de trobada de tu a tu entre Catalunya i Espanya.
La proposta de diàleg no la només un matís, la proposta de diàleg per Catalunya no la considereu una senyal de reconeixement d'aquesta, d'una certa bilateralitat?
Però és que m'hauria de dir quina. Perquè, esclar, jo veig grans paraules, però els fets canten, no? I esclar, ahir en el Tribunal Superior de Justícia, el no de la comissió que nosaltres hem plantejat sobre el referèndum, el suplicatori contra el Francesc Homs, el no resoldre els 46 punts que el president Puigdemont li va portar al president Rajoy. Esclar, n'hi ha tantes de coses que ens van en la direcció contrària que, esclar, llavors hauríem de concretar, hauríem de, bueno, alguna cosa hauria de fructificar, no? Perquè realment aquesta operació de diàleg passi a ser una operació de maquillatge i sigui realment una cosa real. Jo ara mateix no veig per on.
Salvador o Manel?
Jo? No canvio de tercio, que se diria los toros, perquè si no sempre és el monotema.
Oh, bueno, és que és el tema, eh?
És el tema, però ja a mi ja m'agrada més ampliar, si
no,
puc.
Però, però per cert, una qüestió que em quedava a mi pendent, que ara em
ve el fil... Has de canviar el tercio.
No, abans de canviar el tercio. Vull dir que hi ha una possibilitat de que vostès poguessin plantejar el referèndum sobre el trencar de Catalunya amb la resta d'Espanya, que és portar-lo al Congrés dels Diputats i convèncer-la a una major part del Congrés dels Diputats perquè autoritzés a fer un referèndum en aquest sentit a Catalunya. Bueno. Això, per què no s'ha portat a la cambra?
8 d'abril del 2014, el Joan Herrera, el Jordi Turull i la Marta Rovira doncs van anar al Congrés dels Diputats i van explicar-se i de forma tallada i el Congrés dels Diputats va dir que no. Bueno, és una de les grans decepcions és veure...
És qüestió d'anar treballant-ho, no?
És, bueno, però una de les grans decepcions és veure que
no hi ha temps.
PSOE i PP estaven d'acord i segueixen estant d'acord. Igual que aquest PSOE fa president el senyor Rajoy i, per tant, en certa manera dona empara, no, a algunes, bueno, doncs, l'acció legislativa que s'ha portat a terme en els darrers temps a l'Estat espanyol i, per tant, ja seran els socialistes qui s'explicaran, però això en termes, no, del que ha representat el socialisme històricament, doncs, bueno, doncs sap greu, diguem, no, en el sentit del que ells han representat, però en tot cas nosaltres ho vam fer, no? I per nosaltres no ha quedat. I nosaltres sempre ho hem dit, asseguts a la taula i estem disposats a parlar de tot.
Diríeu això, perquè ara hi ha una altra correlació de forces al Parlament espanyol, diferent que la de 2014, amb una majoria absoluta. Ara no hi ha una majoria absoluta.
Això ara, en el que és el full de ruta
no està previst.
En el que és el full de ruta no està previst, però bueno, en aquest full de ruta no hi havia previst un referèndum i s'hi ha afegit, no? Per tant, el president Puigdemont, en un esmorzar que va fer a Madrid, crec que fa més o menys un mes, va dir, escolta, jo estic disposat a parlar absolutament de tot, del dia, de la pregunta, del com, del quan, però no neguem una cosa que és normal, que és que en una democràcia s'ha de poder votar. Per tant, fixi si estem disposats a tot. I això va ser, en paraules del president, a Madrid, a la capital de l'Estat. Per tant, diguem, la voluntat és ferma i és honesta, però també, esclar, jo veig que per l'altra banda això no fructifica de cap manera.
I agafant el guant que li plantejava abans el Leandro sobre la presència del president Puigdemont a la conferència de presidents, una trobada abans entre el senyor Puigdemont i el senyor Rajoy facilitaria la presència del senyor Puigdemont en aquesta conferència de presidents, senyora Pascal? Com ho veu?
Doncs esclar, o sigui, hauria de passar per poder-ho valorar.
Estem altre cop amb la política de ficció, eh? Però bueno.
Hauria de passar perquè jo ho pogués valorar i...
I sí.
Però bueno, és que estem en l'ici permanent.
Però fixi's una cosa, no és només...
Una qüestió de gestos, no?
No és només seure a la taula.
No,
també, a la taula i... seiem a la taula
i parlem de coses.
I desencallem temes.
Això facilitaria les coses.
Bueno, no ho sé, però en tot cas n'hi ha molts per desencallar. I aquí, bueno, tindríem, veuríem, podríem fer la prova del cotó. Sap allò de la prova del cotó? Diu, anem a veure si això és real o no és real. Doncs bé, faríem la prova del cotó. Però és que de moment la prova del cotó surt ben negativa.
Per part de les dues bandes, vull dir, clar.
Oh, però nosaltres la disposició l'hem mostrat. Clar, però esclar, si tu estàs assegut...
Molts pensen que, clar...
Si tu estàs assegut a la taula i a l'altra banda no hi ha ningú, que és el que està passant de moment, estem esperant que algú s'hi assegui. De moment estem tots asseguts, però no hi ha ningú a l'altra banda.
Bueno, la senyora Sánchez de Santa Maria algun dia d'aquests ens decideix a parlar, no?
Bueno, s'ha reunit, jo insisteixo, s'ha reunit amb la cap d'oposició i tal, però no s'ha reunit amb ningú del govern. Això és estrany, què vol que li digui? Això és molt estrany, tot el respecte per la cap d'oposició.
Però que en aquest cas no és ICI, sinó que s'ha donat que en el cas que sí hi ha una vicepresidenta que sí parla amb un membre del govern i de forma fluida, que és amb el senyor Junqueras. No hi ha un cert perill per part des del punt de vista del Partit Demòcrata que estiguin parlant dos, en teoria, extrems que deixin en fora de joc el Partit Demòcrata més a la curta que a la llarga?
Bueno.
Escolti'm, el senyor Junqueras, que és el vicepresident del govern de Junts pel Sí, doncs té una relació amb la senyora Santa Maria, que és la vicepresidenta del govern. Jo el que dic és que si realment l'operació diàleg és honesta, doncs en aquest marc s'hauria de poder produir una trobada, igual que seria ben normal que es produís una trobada entre els dos presidents i asseure a la taula i parlar de tot. Jo no vull entrar en aquesta dinàmica que seria posar-li molt fàcil en el nostre oponent des del punt de vista polític, és dir, no, perquè ara dins de Junts pel Sí hi ha diferències, el món sobiranista, etc. Jo crec que els fets em remeto i les votacions han estat les que han estat, no hi ha hagut ni una diferència respecte al full de ruta. És veritat que hi ha hagut votacions que des del punt de vista ideològic doncs s'han estat diferents, però jo això no crec que no ho hem de viure malament, sinó que s'ha d'entendre en un context de que som forces polítiques diferents que en el procés doncs ens hem posat d'acord per tirar-ho endavant. Per tant, insisteixo en que la pilota jo la segueixo veient a la seva teulada.
Salvador, sí. Canvis de tercio.
Canvi de tercio, molt bé. Jo volia dir que apareix en el món econòmic en general un element d'incertesa que és el risc polític. El risc polític derivat del Brexit a Gran Bretanya, a Itàlia la setmana passada amb el cas de Renzi.
Renzi cap a casa.
El dia 4, si no recordo malament. El cas de les properes eleccions a França, a les presidencials, o de les eleccions que tindrem setembre-octubre a Alemanya, també amb un cert element de que s'ha donat o es pugui donar a Holanda més el que han tingut als Estats Units, en el qual, diguéssim, amb molt cas, aquest populisme s'ajunta amb la por a la globalització, la por a perdre determinades realitats en general, o també un vot de càstig, diguéssim, als partits que han fet govern, com podria ser vostès. És a dir, com i què s'ha de fer perquè aquest vot de càstig, aquesta desafectació política que recordo jo que s'ha dit, deia a vegades el president Montilla en alguns moments inicials, es capgiri perquè aquells que venen utopies, inclús fum, no surtin guanyadors, sinó que manifestin que les coses, una cosa és Prometer i altra cosa és Artrigo, que es deia amb el refrán espanyol.
Què ho diu? Per la senyora Colau ho diu vostè?
Jo no ho dic per ningú. Bueno, jo, vostè ho ha afegit. Vostè, que no sé si comulga o no comulga.
Jo li poso nom al que vostè
aquesta pregunta,
a bon entendedor.
Aquesta pregunta dona per una tertúlia sencera.
Esprit de síntesi, ens queden 7 minutets.
Mirem què podem fer. A veure, diverses coses. L'altre dia el primer ministre del Canadà, el Justin Trudeau, que és el líder del Partit Liberal del Canadà, deia una cosa, un article interessant, que ell deia, diu, la globalització ha acabat tenint uns efectes que no es deuen ser els esperats, no? I de fet, Brexit, Trump, Veurem
però l'èxit econòmic es deu a la globalització.
Sí, cert, però al final hi ha una part que és que el descontentament social derivat d'unes classes mitjanes doncs, que s'han vist empobrides perquè hi ha hagut una crisi econòmica doncs, que s'ha situat les coses en un context de moltes dificultats, ha fet emergir bueno, doncs un descontentament que això ara es reflecteix a les urnes, no? I probablement Trump n'és el millor exemple, Brexit és també una resposta en això. Jo, amb el tema del referèndum a Itàlia, que al final el senyor Renzi va convertir en un plebiscit propi, però jo no sé si posar-ho exactament en el mateix sac.
En el sentit de que hi ha cooperació per carregar-se algú, però no hi ha cooperació per muntar coses.
Sí, però fixis que estan pel no en el referèndum, doncs, per exemple, el moviment 5 estrelles del BP Grillo, etc, però també grans figures de la política italiana, no? I que han estat ministres, i que han estat primers ministres, que han estat comissaris, estaven també pel no. Per tant, aquí probablement hi havia el trencament d'un pacte que a partir del 48 es fa per evitar un nou Mussolini, que, com que és poc treballat des de la perspectiva no només del sotogoverno, sinó també de la societat en general, doncs acaba donant una resposta que potser no hem de llegir de la mateixa manera que vam llegir un Trump o un Brexit. Això dona per una altra tertúlia. Dit això, què ha de fer la política? Doncs jo, en primer terme, entre la vella i la nova, dic la bona.
És que no hi ha nova. Perquè és que la nova és la segle XIX.
Sí. Salvador,
diu, nosaltres som els nous, Diu, nosaltres som els nous, aquestes noves formacions polítiques. Escolta, jo, la bona. I la bona què és? Parlar als ulls de la gent, donar resposta als problemes de la gent, ser capaços de sacsejar el sistema, en el terme més positiu i pacífic que ho puguem entendre, perquè el que no funciona s'ha de canviar. I això s'ha de fer amb molta honestedat, des de la perspectiva dels polítics, doncs, des d'una ètica política de compromís i de servei, i també, però entenent, que per mi la política segueix sent la millor manera de resoldre els problemes que tenen els ciutadans. Aquesta pot ser una bona línia de treball.
Sí, aquests dies els periodistes ens han fixat molt i hem parlat molt de la presència d'Ada Colau tant en l'acte de suport a la presidenta del Parlament com a la cimera del referèndum que hi haurà el proper dia 23. Però jo li pregunto com a responsable en el Partit Demòcrata, Ada Colau és la veieu més, és una aliada del procés o és una nova competidora per liderar el procés?
Jo crec que en el món dels comuns, i això ho he escrit en algun moment, hi està havent un ús molt tàctic del que suposa el sobiranisme. Perquè la senyora és una bona notícia que la senyora Colau fos en la manifestació de l'11 de setembre, és una bona notícia que hagi anunciat que seran a la cimera, però jo crec que aquí els comuns al final també s'hauran de mullar, perquè al final el referèndum no el fem per fer-lo, sinó que el fem perquè els que creiem que necessitem un estat per millorar el benestar de la gent, votarem que sí, i aquells que creuen que persistir o continuar sent part de l'estat espanyol és una millor solució, doncs votaran que no. Què vota la senyora Colau? Això és el rellevant. Un cop ja has explicat que ets demòcrata per sobretot i vols un referèndum. I a més, per exemple, la senyora Colau podria fer també un altre gest, que és que si realment es creu el referèndum, doncs, per exemple, es podria adherir a la institució que ara mateix representa els ajuntaments, que és l'AMI. O, mira, ho podria fer això. I, per tant, veuríem, aquí tornaríem a fer la prova del cotó. Podríem veure també si realment això és tàctic o això és real. Bueno, esperem què faran, diguem, esperem a veure quines és les respostes que ells donen, perquè al final les han de donar ells, jo no. Escolti, en aquest cas.
Vostè es troba còmode al costat de la gent de la CUP? Perquè dic, jo no la coneixia vostè, però avui que la tinc aquí i estem parlant amb els companys de la taula, escolti, jo no la veig al costat dels antisistema de la CUP.
Bueno, el procés...
Senyora Pascal,
el procés
no
fa...
No em aquesta cara.
No, la meva. No, el procés fa...
Que és prou maca.
No, el procés però, fa... El procés fa que doncs, aquí
amics, a vegades...
forces polítiques molt diferents i que des del punt de vista ideològic estem a les antípodes i això és així, doncs bueno, sumem esforços perquè des de no el matís sinó la diferència i la diferència evident doncs, puguem portar aquest país en el nou estat. Jo, a mi m'agrada parlar clar, jo crec que la política ha de fer això i per tant, sempre ho he dit, jo m'imagino viure un país que s'assembli o que tingui una arrel en les democràcies més avançades del nord d'Europa, tant en termes de benestar com de model econòmic, per tant Dinamarca o Holanda, i en canvi estic segura que els senyors de la CUP prefereixen més un model, per exemple, com el que és el de Veneçuela, o els veia l'altre dia molt molt assedegats
mala companyia,
molt contents anar... però escolti, això és
mala companyia,
i fixis, això és de model, això és de debat ideològic i per tant aquí no ens assemblem ara, què és el que dic jo? Escolti, un procés com aquest que es pot fer de forma democràtica i que es pot fer garantint als ciutadans que es farà ben fet, home, no ho espatllem cremant banderes i estripant fotos com ens ha passat aquesta setmana, perquè llavors ens confonem i llavors
tria
no fem
un altre
el que
company
hem de
fer. De viatge, dona.
No, escolti, al final un país es construeix també des de la diferència i per tant, escolti, tot, i necessitem a tothom. I jo ja li dic, encara aspiro a convèncer a molts més.
Ah, ja ens queda un minutet i mig, qui vol fer la última pregunta i l'última...
No? És que amb un minut no tinc prou,
molt ràpidament, no, però avui, dissabte, aquesta
hora...
Pues,
molt ràpid. Què? Vostè creu que, per tant, hem de descartar completament que hi hagi eleccions al març i que ja anem cap a... perquè s'aprovaran els pressupostos?
Jo crec que el projecte de llei de pressupostos que va entrar al Parlament, que per nosaltres és... no és el pressupost que hauria fet el Partit Demòcrata, però que és el millor pressupost que es pot fer en un context de Junts pel Sí i de pacte, no? amb una formació política que, com bé dèiem, doncs hi tenim diferències des de la perspectiva doncs, de fer les coses ideològica, però que crec que ens en podem sortir de posar-nos d'acord. Aquest pressupost té recorregut i pot ser aprovat. I jo crec que el sobiranisme i l'independentisme s'equivocaria molt si no fos capaç d'aprovar un pressupost, perquè ja ho ha dit el mateix president Puigdemont, llavors aniríem a les urnes i per tant el procés patiria molt, perquè els ciutadans al final no entenen que la picabaralla en un procés com aquest passi per davant de la unitat per fer el nou país.
Amb eleccions anticipades, amb el senyor Puigdemont com a candidat o què? Ràpidament.
Jo estic molt convençuda que el president de la Generalitat és un molt bon president i que per tant... tindrem bones notícies de que ells segueixin davant, però crec que això ens ho hem de plantejar en el moment que tinguem l'escenari electoral.
Molt bé. No. Bueno, la tornarem a convidar perquè ens ho expliqui i ens ho aclareixi.
Serà
Marta Pascal, coordinadora del Partit Demòcrata, gràcies per estar amb nosaltres aquest dissabte. Bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Gràcies també al Salvador Guillermo, Leandro Lamor, Manel Manchón. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses, Cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant d'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé. Adéu-siau.